Bona tarda, són les 7.
Notícies en xarxa vespre, amb l'Ali Giné.
Milers de docents tornen a sortir al carrer per reclamar al govern que els escolti, un govern que referma en la decisió d'aplicar el preacord signat malgrat el fracàs de la consulta. Jordi Fortià.
Professors i mestres han reclamat millores al sistema educatiu, han exigit la dimissió de la consellera Esther Nubió i han cridat proclames a favor de l'educació pública de qualitat.
Ja no és una qüestió de sou, que dins les aules passen coses i que tot això s'ha d'anar transformant.
Com a famílies avui hem volgut venir aquí, bueno, a donar tot el nostre suport perquè és una lluita que ve de molt lluny, no és elles contra nosaltres.
Ells diran que no i nosaltres direm que sí i continuarem lluitant. Necessitem un canvi.
30 dotacions dels bombers segueixen treballant per apagar l'incendi que aquesta tarda ha afectat la nau d'Onda a Santa Perpètua de Mogoda.
La nau afectada ha col·lapsat, però el foc segueix actiu. Ara els treballs se centren en evitar la propagació a una nau veïna. L'alcalde de Montornès, Joan Carles Mingueza, parla de les possibles causes a l'espera de l'informe dels especialistes.
Hi ha una hipòtesi, però lògicament hem d'esperar que els tècnics doncs, facin l'informe, que facin l'estudi i emetin aquest informe. En un principi sembla que en una part de la teulada on hi ha plaques solars doncs, ha produït aquí l'incendi. Però, repeteixo, hem d'esperar que els tècnics facin l'estudi corresponent i emetin l'informe.
Pedro Sánchez promet que mai no va tenir coneixement de les activitats de Leire Díaz.
El president del govern espanyol assegura que les informacions relatives al cas li generen decepció, preocupació i indignació.
Nunca he conocido ni nunca se me ha informado sobre las andanzas de la señora Leire Díaz. Y si no se ha hecho es precisamente porque nunca las hubiera tolerado. Por eso quiero ser en este caso absolutamente rotundo, que los ciudadanos y ciudadanas no tengan ninguna duda al respecto. Es el momento de la justicia. Vamos a dejar trabajar la justicia, como siempre hemos dicho desde el gobierno de España y también desde el partido que me honro en dirigir, que es el Partido Socialista Obrero Español.
Òmnium, el Barça i expresidents de la Generalitat envien una carta al Papa Lleó XIV que publiquen diversos diaris per reivindicar la llengua i identitat catalanes abans de la seva visita a Barcelona.
Els Mossos desplegaran el dispositiu policial més gran i rellevant que s'ha fet mai a Catalunya. El coordinador, Joan Salamanya, fa aquestes recomanacions a la ciutadania.
Comportarà, sí o sí, problemes de mobilitat que intentarem minimitzar al màxim i en aquest aprofito aquí per demanar que la gent també planifiqui els desplaçaments, miri els mitjans de comunicació, miri les xarxes socials, que hi ha tots els consells de seguretat relacionats amb els desplaçaments, transport, utilització del transport públic.
En cultura, el monestir de Sant Pere de Rodes incorpora una nova experiència immersiva que permet als visitants descobrir la història del conjunt monumental a través de la realitat virtual i de nous recursos interactius.
La iniciativa forma part del projecte del govern Els Ulls a la Història per apropar el patrimoni cultural al públic amb eines innovadores.
A Empordà Televisió, José Manuel Segade.
Ens ho explica la consellera de Cultura, Sònia Hernández.
Voldria recalcar molt que al darrere d'això que estem fent hi ha recerca, està sustentat en la recerca, que parlem de personatges reals, però hem buscat la vida quotidiana. I a la vegada ens servim de les noves tecnologies, però que estan justament al servei del relat i al servei de l'experiència.
I en esports, Toni Castro, el Sabadell busca la remuntada davant el Madrid-Castilla a les semifinals del play-off d'ascens a segona divisió.
Els de Ferran Costa han de guanyar com a mínim de 2 gols i tindrà el suport de 12.000 espectadors. Veu alta, també aquesta nit, la penya se la juga a l'Olímpic de Badalona contra el Baskonia per no quedar eliminada del play-off de l'ACB. El Barça d'handbol s'ha classificat per a les semifinals de la Copa del Rei i en hoquei, tercer partit del play-off de l'Hockey Lliga, ara comença l'Igualada Barça i a 8:45 Calafell Liceo.
Notícies en xarxa, edició vespre. Obrim un dia més plana de serveis interessant-nos per la previsió del temps. Lluís Mi Pérez, bona tarda.
Bona tarda. El temps d'aquest divendres ha canviat d'una forma molt evident respecte a ahir. S'han acabat les fortes tempestes i també la temperatura ha baixat. De fet, l'ambient ha acabat sent agradable i una mica càlid les últimes hores, però no s'ha enfilat gaire aquesta temperatura. Sí que podem dir que fins aquest vespre, a primeres hores de la nit, algun ruixadet local s'acabarà produint a cavall d'Osona, del Ripollès, de la Garrotxa i de la Selva, sobretot al voltant de la Serralada. Serralada transversal, però ruixats, ramets, molt isolats i poc destacables. Aquesta propera nit i el dissabte al matí despertarem amb núvols a la costa, sobretot la d'Aurada i la de Barcelona, amb algun ruixat local, que no ens sorprenguin, perquè hi ha força números d'algun remet en aquesta zona costanera. Després s'aniran trencant aquests núvols i durant la tarda del dissabte sí que apareixeran més ruixats, sobretot al Prepirineu, els més importants al Ripollès. I ja quan es faci de nit, en algunes comarques com el Solsonès o el Berguedà, la nit de dissabte a diumenge, algun xàfec també al Pirineu Lleidatà. Estem pendents a la xarxa.
Gràcies, Lluís Mi. Connectem ara amb el Servei Català de Trànsit per conèixer l'estat de la xarxa viària. Eduard Sánchez, bona tarda.
Hola, bona tarda, Lali. Doncs circulació d'aquesta hora encara en alguns punts una mica plena. En el cas, per exemple, de l'AP7, ens queda la zona entre Santa Perpètua de Mogoda i pràcticament Granollers, amb lentitud, aturades, tot plegat en sentit nord, en sentit Girona. També la C58 no acaba de millorar, en aquest cas en sentit Barcelona, entre Montcada i l'entrada pel nus de la Trinitat. La C32, on hi ha hagut un accident a Sant Boi de Llobregat, en sentit Barcelona, encara registra aturades en aquest punt i, de fet, també en sentit contrari, en sentit Castelldefels. A les dues rondes i en sentit Trinitat encara hi ha força moviment, la litoral de zona franca a la Barceloneta i la de dalt entre la zona de Pedralbes i Horta. I pel que fa a altres vies, sobretot vies de costa, tenim l'autopista a Maresme, amb força volum, la zona de Tiana, també a Mataró, la C63 a l'altura de Lloret o en el cas de la C65 a l'altura de Cassà de la Selva. És tot de moment. Bona tarda.
Notícies en xarxa. Edició Vespre.
Milers de docents han tornat a sortir al carrer per reclamar al govern que els escolti. Un govern que es referma en la decisió d'aplicar el preacord signat malgrat el fracàs de la consulta.
Avui el sector s'ha manifestat a Barcelona amb el suport també d'algunes famílies. Prop d'un centenar de docents han fet una pedalada reivindicativa a la P7 a l'altura de Granollers, després de passar per Llinars i Cardedeu. Després han seguit en direcció a Barcelona per la C33. Al Vallès Occidental s'ha fet una marxa per la Nacional 150 en direcció també a la capital. I al Maresme, una altra pedalada a primera hora, ha complicat la mobilitat a la Nacional 2.
Tot plegat per acabar confluint en la gran manifestació unitària amb milers de persones que surten de l'Arc de Triomf i ha desfilat fins al Parc de la Ciutadella sota el lema "Ha guanyat la dignitat educativa". Esther Minguell.
Hi han participat 15.000 persones segons la Guàrdia Urbana i 90.000 segons els sindicats. Professors i mestres han reclamat millores al sistema educatiu, han exigit la dimissió de la consellera Esther Niubó i han cridat proclames a favor de l'educació pública de qualitat.
Ja no és una qüestió de sou, que dins les aules passen coses i que tot això s'ha d'anar transformant.
Com a famílies avui hem volgut venir aquí, bueno, a donar tot el nostre suport perquè és una lluita que ve de molt lluny, no és elles contra nosaltres.
Ells diran que no i nosaltres diem que sí i continuarem lluitant. Necessitem un canvi.
La vaga d'avui ha estat convocada per la CGT, la Intersindical, la COS i també USTEC, que ha recollit la negativa dels docents a la consulta sobre el preacord. Yolanda Segura reclama al govern que negociï amb el comitè de vaga i explica que cal reflexionar, anar centre per centre i concretar les reivindicacions dels docents que se senten sobrepassats.
Nosaltres fem la nostra reflexió, però crec que la conselleria ha de fer la seva. I si vol resoldre aquest conflicte, no pot mirar cap a una altra banda i ha de seure, admetre els seus errors i a reconsiderar la manera en com d'enfrontar aquest conflicte.
Dimarts que veia convocada una nova jornada de vaga coincidint amb la visita del Papa, Laura Gené, secretària d'Ensenyament de la CGT.
Sembla que el govern no està entenent el missatge. Si no l'entén, haurem de ser més que li cridem. Ja n'hi ha prou, estem en una emergència educativa i s'ha de solventar. El govern s'ha de seure a parlar de veritat i deixar de posar pedaços a aquesta situació de problemàtica estructural que tenim.
A la protesta s'han vist cartells reclamant recursos per la inclusió, menys burocràcia i reducció de ràtios.
Mentrestant, ho dèiem en portada, Educació es referma en la decisió d'aplicar el preacord.
En declaracions a la xarxa, el secretari de Millora Educativa, Ignasi Jiménez, ha reclamat als sindicats que valorin els avenços assolits per mirar endavant, al mateix temps que ha reconegut les mancances de l'actual sistema educatiu.
Portem més d'una dècada des del moment en què es varen produir les retallades que hi ha una situació de malestar en el conjunt del sistema educatiu. Això és evidentíssim. Però si no ens arremenguem i comencem a aplicar mesures que puguin atendre aquest malestar, serà molt difícil de poder-li donar resposta. Evidentment que l'acord de país, ni tan sols l'annex, pot donar resposta a tots aquests dèficits històrics que hi ha en el món de l'educació. Però escolteu, aquesta és una proposta, és la proposta que permet com a punt de sortida poder començar a donar resposta en aquesta situació de malestar.
Jiménez també ha lamentat que USTEC no hagi assistit a la reunió convocada avui pel departament, després de demanar-la ahir, un cop sabut el resultat de la votació.
I de la seva banda, el president de l'Associació de Federacions de Famílies d'Alumnes, Jordi de Carreras, ha demanat un esforç més per capgirar el bloqueig.
Són declaracions a la xarxa.
Esperem que aquest esforç realment es materialitzi i apel·lem a que el govern sigui responsable i afronti això i no quedi com que ha fet ja els deures. Sabem que encara no estan fets i que cal afrontar això perquè tingui un sentit. I només una solució que incorpori tots els agents i que sigui realment participativa pot donar solucions amb més garanties d'èxit.
De Carreras ha afegit que la nova negociació hauria de comptar amb tots els agents del sistema educatiu, incloses les famílies.
I jornada de vaga general també a les biblioteques a les portes de la selectivitat, una aturada que serà indefinida els divendres i dissabtes, si més no pel que fa al personal amb categoria de bibliotecari, que depèn de la Diputació de Barcelona.
A l'Hospitalet, el col·lectiu de tècnics auxiliars de biblioteca, que es planteja de l'Ajuntament, s'ha afegit a la vaga avui divendres.
Mitjans de l'Hospitalet, Pasqual Labarta.
El Bibliomercat de Santa Eulàlia i les biblioteques de Bellvitge, Tecla Sala i Can Sumarro estan tancades des d'aquest matí. Els tècnics auxiliars de biblioteques de l'Hospitalet s'han adherit a la vaga de bibliotecaris a l'espera que l'Ajuntament mogui fitxa pel que fa a les seves reivindicacions. La principal és que se'ls assigni el complement salarial que correspon a la seva categoria professional. Escoltem Carles Ferrer, tècnic auxiliar de la Biblioteca Central Tecla Sala.
Les tasques que ens toca fer als auxiliars han augmentat i s'han fet més tècniques i més complexes. I el tema de la nostra valoració, jo crec que és una qüestió simplement de voluntat política, i per tant el que demanem és que s'hi posin i ens diguin quin és el pla, que no sigui com el que ha estat fins ara, que és esperar, esperar i esperar.
Igualment reclamen que es contracti més personal per poder millorar la qualitat del servei que rep la ciutadania, que es corregeixi la bretxa salarial del gènere i que augmenti el pressupost destinat al manteniment dels espais i les instal·lacions.
Notícies en xarxa, edició vespre.
Titular també destacat de la tarda, estabilitzat l'incendi que crema a aquesta hora a Santa Perpètua de Mogoda, a la nau d'Onda. S'han hagut d'evacuar els treballadors d'aquesta nau i també dels edificis del costat. Vallès Visió, Albert Maspons.
Un incendi que ha començat quan faltaven 2 minuts per les 3 de la tarda i per al qual els bombers s'han trobat amb el factor advers del vent que bufava en aquells moments. Els gairebé 80 treballadors que es trobaven a la nau han pogut sortir pel seu propi peu i no s'han hagut de lamentar danys personals, malgrat que s'haurà de fer una investigació exhaustiva. Una hipòtesi apunta a les plaques solars de la coberta de la nau. Escoltem a Joan Carles Mingueza, alcalde de Santa Perpètua.
Hi ha una hipòtesi, però lògicament hem d'esperar que els tècnics facin l'informe, que facin l'estudi i emetin aquest informe. En un principi sembla que en una part de la teulada on hi ha plaques solars, doncs s'ha produït aquí l'incendi.
La nau afectada ha acabat col·lapsant, però el foc continua actiu. També s'ha demanat que s'evacuessin els treballadors de les empreses més pròximes. Malgrat la vistositat d'aquest fum, les autoritats han informat que no és tòxic.
I titular polític, Pedro Sánchez, promet que mai no va tenir coneixement de les activitats de Leire Díez i diu que està decebut, preocupat, indignat per la informació que es va sabent.
El president del govern espanyol, Pedro Sánchez, ha assegurat que les informacions conegudes els darrers dies en el marc de la investigació sobre Leire Díez li generen decepció, preocupació i indignació i ha negat haver tingut cap coneixement de les seves activitats.
Nunca he conocido ni informado sobre las andanzas de la señora Leire Díez. Y si no se ha hecho precisamente porque nunca las hubiera tolerado. Por eso quiero ser en este caso absolutamente rotundo, que los ciudadanos y ciudadanas no tengan ninguna duda al respecto. Es el momento de la justicia, vamos a dejar trabajar la justicia, como siempre hemos dicho desde el gobierno de España y también desde el partido que me honro en dirigir, que es el Partido Socialista Obrero Español.
També ha anunciat que els serveis jurídics al PSOE estan analitzant tota la documentació de la causa per determinar quines accions judicials emprendran.
A Catalunya, el president Salvador Illa demana en clau interna al govern que posi la directa sense manies ni mitges tintes per aplicar els projectes previstos durant els 2 anys que queden de legislatura. Com a objectius polítics, Illa s'ha fixat a aconseguir la condonació del FLA, el nou model de finançament autonòmic i l'efectivitat real de la llei d'amnistia. Mont Carvajal.
Amb els pressupostos encarrilats, el president Illa s'ha adreçat als directius de la Generalitat. Els ha dit que en els dos anys que queden de legislatura han de posar la directa sense manies per executar les mesures que s'inclouen als comptes.
Sense manies i sense mitges tintes. Posar la directa i executar, reformar tot el que hem de reformar i posar en pràctica tot el que heu anat treballant durant aquests darrers anys.
Illa ha dit que s'esforçarà a aconseguir al Congrés de Diputats la condonació del deute del Fla i el finançament autonòmic, que portaria 4.700 milions d'euros més a Catalunya. El president ha criticat les autonomies del Partit Popular que rebutgen el nou model.
Ningú hi perd. El que està sobrefinançat no hi guanya. Però en lloc de queixar-se hauria de donar les gràcies d'haver estat 14 anys sobrefinançat i hauríem de preguntar-li com aprofita d'aquest sobrefinançament, no?
També ha dit que li agradaria que la llei d'amnistia s'apliqués totalment. El president ha fet balanç dels seus dos anys de mandat i ha assegurat que està complint amb els acords d'investidura i amb el pla de govern.
Notícies en xarxa. Edició Vespre.
Òmnium Cultural, el Barça i expresidents de la Generalitat han enviat una carta al Papa Lleó XIV, que publiquen diversos diaris, per reivindicar la llengua i identitat catalanes abans de la seva visita a Barcelona.
Continua el malestar per com el pontífex farà servir la llengua catalana en la benedicció de la Torre de Jesús de la Sagrada Família. Diversos expresidents de la Generalitat, del Parlament i algunes entitats catalanes com el Barça, Òmnium i l'ANC han signat una carta adreçada al Papa en què li expliquen què és Catalunya. Aquest grup d'autoritats donen la benvinguda al pontífex abans que visiti Catalunya a principis de la setmana que ve i reivindiquen la identitat i la llengua catalanes.
Doncs a tot això, els Mossos demanen a la ciutadania que programin amb temps els desplaçaments i s'informin sobre les restriccions de mobilitat per l'arribada de Lleó 14 la setmana vinent. Un dispositiu policial que desplegarà més de 6.000 agents i que esdevé un dels més grans i rellevants que s'han organitzat mai a Catalunya. Carina Viver.
Es tracta del dispositiu Albus, que significa blanc en llatí en relació amb el color que representa el Sant Pare. Aquest dispositiu mobilitzarà mig miler d'agents de la Guàrdia Urbana i fins a 5.600 de gairebé totes les seccions dels Mossos d'Esquadra, des de la unitat d'antiexplosius fins a l'aèria, passant per la unitat del subsol o la canina. Un dispositiu que esdevé dels més grans i rellevants que s'han desplegat mai a Catalunya per l'impacte i la projecció internacional que representa la visita del pontífex, sense oblidar que planeja a nivell 4/5 d'amenaça terrorista. El coordinador Joan Salamanya fa aquestes recomanacions a la ciutadania.
Comportarà sí o sí problemes de mobilitat que intentarem minimitzar al màxim i en aquest aprofito aquí per demanar que la gent també planifiqui els desplaçaments, miri els mitjans de comunicació, miri les xarxes socials, que hi ha tots els consells de seguretat relacionats amb els desplaçaments, transport, utilització del transport públic.
Els objectius d'aquest dispositiu passen per la protecció de les autoritats, la seguretat dels assistents a la visita del Sant Pare i la gestió de la mobilitat.
La visita també implicarà un reforç important al transport públic els dies 9 i 10 de juny, tant a Barcelona com a Montserrat.
Ferrocarrils de la Generalitat, Rodalies i Tram incrementaran l'oferta de freqüències i disposaran d'operatius especials d'atenció i regulació de fluxos als principals punts de concentració. En el cas de la visita del pontífex a Montserrat, es preveu una afluència de 8.000 persones i 386 periodistes acreditats a l'abadia.
I en el compte enrere per la visita que el pontífex farà a Montserrat, el monestir es prepara per una efemèride que coronarà la celebració del mil·lenari.
Pel que fa al contingut de la intervenció de Lleó XIV, el pare Bernat Juliol, majordom i sotsprior de l'abadia, no ha descartat que pugui fer alguna referència als casos d'abusos sexuals en el si de la institució. Són declaracions a la xarxa.
És possible que un dels temes, evidentment, és un dels temes importants que hi ha hagut a Montserrat els darrers anys, per tant, és possible que sigui un dels temes que es parli amb el pacte. Si bé arribant, no tinc una llista de tots els temes que es parlaran, perquè és una trobada, diguem, és una trobada mal, és una trobada familiar, una trobada amb la comunitat monàstica, però és possible que sigui un dels temes que ho tinguin.
Justament l'Associació de Víctimes d'Abusos al si de l'Església, Reparació Integral Ja, ha convocat una concentració a Madrid coincidint amb la visita...
L'Ajuntament de Barcelona ha detectat 31 pisos turístics il·legals en un edifici del districte d'Horta-Guinardó. Per aquest motiu, el consistori ha obert ja els corresponents procediments sancionadors que preveuen multes que poden oscil·lar entre els 60 i els 600.000 euros. Fruit d'inspeccions com aquesta, la capital catalana ha recuperat en 10 anys més de 6.000 pisos que eren turístics per a ús residencial. Jordi Casino.
Del total dels pisos de l'immoble, 13 sí que tenien llicència d'activitat, però havien fet obres per segregar-los per la meitat i, per tant, oferir dos habitatges amb una sola autorització. Quatre, que també s'havien dividit en dos, no estaven registrats. I els dos restants, un sí que era legal i l'altre s'havia detectat sobreocupació. Laia Bonet és la primera tinenta d'alcaldia.
Són pisos d'una superfície de 60 metres quadrats i que havien estat, en molts dels casos, dividits per la meitat i operaven com a dobles pisos turístics de 30 metres quadrats. Vull posar de relleu, per tant, que a l'hora d'exercir aquesta tasca inspectora de forma intensa i constant, a vegades hem de pensar que no ens trobem només amb il·legalitats allà on no hi ha llicències, sinó també allà on n'hi ha.
Una Bonet que ha recordat que d'aquí a dos anys l'Ajuntament no renovarà cap de les 10.000 llicències turístiques que encara hi ha en vigor i que, per tant, Barcelona recuperarà aquests habitatges per a ús residencial.
I en territori, el Baix Ebre protagonitza el primer cas de repotenciació d'un parc eòlic a Catalunya. Es tracta de la central de Culladetes, al Perelló. Ha passat de 54 a 6 aerogeneradors més grans i amb més potència. Canal Terres de l'Ebre, Caterina Vinyó.
La consellera de Territori, Sílvia Paneque, ha inaugurat la renovació del parc eòlic de les Culladetes del Perelló. Es tracta del primer cas de renovació d'un parc a Catalunya on s'han substituït 54 aerogeneradors per només 6 unitats. Paneque ha destacat que aquesta actuació permet disposar de més energia amb la mateixa potència i alhora preservar el paisatge. Escoltem la consellera de Territori.
És una innovació que ens permet reduir l'impacte alhora que augmentar la producció energètica. Aquest és el camí que volem impulsar. Aquest és el camí que, fixin-se, ja no només el govern, estic segura que Catalunya vol impulsar. Renovar abans d'ocupar més territori.
Catalunya té 52 parcs eòlics. D'aquests, 46 s'hauran de renovar en els propers 10 anys. Es podrà passar de 756 generadors a 240, augmentant un 31% la producció. Una estratègia de repotenciació que la consellera Paneque presentarà al govern el proper dimarts.
En cultura, el monestir de Sant Pere de Rodes incorpora una nova experiència immersiva que permet als visitants descobrir la història del conjunt monumental a través de la realitat virtual i de nous recursos interactius. La iniciativa forma part del projecte del govern Els Ulls de la Història per apropar el patrimoni cultural al públic amb eines innovadores. A Empordà Televisió, José Manuel Segade.
Ens ho explica la consellera de Cultura, Sònia Hernández.
Voldria recalcar molt que al darrere d'això que estem fent hi ha recerca, està sustentat en la recerca, que parlem de personatges reals, però hem buscat la vida quotidiana. I a la vegada ens servim de les noves tecnologies, però que estan justament al servei del relat i al servei de l'experiència, i que, doncs, en aquest cas, com en altres àmbits doncs, de la vida i de la ciència, les noves tecnologies ben aplicades ens aporten molt.
Sant Pere de Rodes és un dels 5 grans monuments catalans seleccionats per formar part d'aquesta iniciativa de transformació digital del patrimoni, que combina tecnologia, divulgació i educació per oferir una nova manera de conèixer la història del país.
I una troballa fortuïta a la finca de Casa Coll, a Vilalba dels Arcs, ha permès documentar els primers textos escrits en hebreu a les Terres de l'Ebre. Canal Terres de l'Ebre, Leonor Bartomeu.
L'any 2024 van ingressar al fons de l'Arxiu Comarcal de la Terra Alta 33 volums del fons de la Casa Coll de Vilalba dels Arcs. En dos d'estos volums s'hi amagaven els primers textos escrits en hebreu localitzats a les Terres de l'Ebre. Les inscripcions es trobaven a les cobertes dels llibres i després de ser digitalitzats i analitzats per diferents experts, s'ha pogut confirmar que es tracta de fragments d'un rotlle de la Torà, una troballa excepcional, segons Laura Tienda, directora de l'Arxiu.
El fet de que aquí a Terres de l'Ebre no s'havia fet una troballa d'aquesta magnitud, és a dir, sí que hi havia alguna làpida en què s'havia trobat una escriptura hebrea, però trobar textos, i a més una Torà, perquè la Torà va lligada al fet d'una sinagoga, no deixa de ser un text bíblic i va lligat a aquest fet.
L'informe apunta que els textos datarien de finals del segle XIV i principis del XV i es treballa en la hipòtesi que els pergamins podrien haver estat sostrets d'una sinagoga durant episodis de violència contra la comunitat jueva.
Notícies en xarxa. Esports.
Moment de repassar l'actualitat esportiva. Bona tarda.
Bona tarda, Lali. El Sabadell busca aquesta nit, serà a partir de les 9, la remuntada contra el Real Madrid-Castilla a les semifinals del play-off d'ascens a la segona divisió de futbol. Els de Ferran Costa han de guanyar com a mínim de 2 gols de diferència. Per aconseguir-ho, tindran el suport de 12.000 espectadors a la nova Creu Alta, que registrarà, per tant, un ple absolut a les graderies. Escoltem l'entrenador arlequinat Ferran Costa.
Ara mateix no tenim res a perdre, tenim moltíssim a guanyar, ells ara mateix tenen molt a perdre i no tenen res a guanyar, i el que hem de fer és dins del partit, estic convençut que fent les coses com les farà l'equip i com les sap fer i com ha demostrat una i mil vegades que les sap fer, jugant a casa amb la nostra gent, amb l'estadi empantant, hi haurà un moment on tindrem l'eliminatòria molt a prop, i el que hem de fer entre tots és lluitar-ho i tindre bona mentalitat dins del partit per tenir confiança.
I també a les 9 de la nit la penya rebrà el Baskonia, l'Olímpic de Badalona, en el segon partit de la sèrie de quarts de final de l'ACB de bàsquet, amb l'obligació de guanyar per evitar l'eliminació i forçar un tercer definitiu partit a victòria. En bàsquet, encara el Barça jugarà demà a ser en aquestes semifinals del play-off a Múrcia, en perdre el Palau Blaugrana contra l'equip murcià per 87-90 amb un final polèmic. Escoltem l'alent nord-americà del Barça, Will Clever.
Nosaltres tenim moltes ganes de complir dos.
És un nou partit. Hem d'afrontar-lo com qualsevol altre partit de play-off contra un rival complicat. Per guanyar com a visitant hem de ser més dur i jugar com un equip. És el que hem de fer.
El Barça s'ha classificat per a les semifinals de la Copa del Rei d'handbol. El conjunt blaugrana ha guanyat el Valladolid per 38-24 i jugarà demà dissabte a les 5 les semifinals contra el vencedor del Nava Conca. El Barça és el principal favorit per guanyar la 13a Copa del Rei consecutiva. En hoquei patins, a l'hoquei lliga masculina, avui es disputen els tercers partits de les semifinals del play-off pel títol. Des de les 7 tenim en joc l'Igualada-Barça, amb l'eliminatòria empatada ara mateix a les Comas. Igualada 0, Barça 1, gol de Ferran Font. I a 8:45 el Calafell rep a Liceu el Joan Ortoll, obligat a guanyar per no tancar la temporada. I en waterpolo, demà a 5:45 de la tarda a la xarxa Més es decideix l'equip que puja a la divisió d'honor femenina. Serà el Natació Rubí, que aporta 3 gols d'avantatge, o al Barcelona.
Gràcies, Toni. Esteu seguint el Notícies en xarxa, que fan possible Ona Vilà, el control tècnic, Jordi Fortí a la redacció, Toni Castro als esports, Montse Huguet a coordinació i qui us parla, l'Ali Giner. Gràcies per escoltar-nos.
Notícies en xarxa, edició vespre.
La xarxa de comunicació local.
Continguts en xarxa.
La cartellera es renova amb Backrooms, un film de terror que triomfa als Estats Units. Alberto San Juan és un capellà acusat d'abusos a La Luz i, pensat pels que un dia van jugar amb els ninots de Mattel, s'estrena He-Man i los Masters de l'Universo.
¿Qué has encontrado?
Un lugar. He encontrado un lugar.
Backrooms és una pel·lícula de terror de baix pressupost que triomfa als Estats Units. El plantejament és senzill. Una porta estranya apareix al soterrani d'una exposició de mobles. Quan el pacient d'una terapeuta desapareix en una dimensió més enllà de la realitat, ella haurà d'endinsar-se en territori desconegut per salvar-lo.
És maravilloso. Ah, que sí?
¿Cómo es que quiere colgar los hábitos? ¿Ha perdido la fe?
No, lo he meditado mucho y quiero vivir una vida nueva.
L'actor Alberto San Juan interpreta un capellà a La Luz. És en Manuel, un sacerdot molt apreciat a la seva parròquia que està a punt de penjar els hàbits i començar una nova vida. Però quan el seu passat amenaça amb sortir a la llum, es veurà obligat a afrontar el pes de les seves pròpies accions. Comença així un viatge sense retorn que desafiarà la institució que el va protegir.
El Señor me ha hablado y ya no tengo miedo. Porque este es el único camino, el de la verdad.
¿Qué más?
¡Yo tengo el poder!
El film He-Man i los Masters de l'Universo explica la història d'un nen de 10 anys, el príncep Adam, que es va estavellar a la Terra en una nau espacial. L'accident el va separar de la seva espasa màgica, l'únic vincle amb la seva llar a Eternia. Quan la troba dues dècades després, és transportat de tornada a l'espai per defensar el seu planeta de les malvades forces de Skeletor. Per aconseguir-ho, primer s'haurà de convertir en He-Man, l'home més poderós de l'univers.
Jo t'ensenyaré lo que és el auténtico poder.
Ya no hay nada más que decir.
La xarxa de comunicació local.
Bona tarda, són 8:15.
Notícies en xarxa vespre, amb l'Ali Giné.
Milers de docents han tornat a sortir al carrer per reclamar al govern que els escolti, un govern que referma en la decisió d'aplicar el preacord signat malgrat el fracàs de la consulta. Jordi Fortià.
Professors i mestres han reclamat millores al sistema educatiu, han exigit la dimissió de la consellera Esther Niubó i han creat proclames a favor de l'educació pública de qualitat.
Ja no és una qüestió de sou, que dins les aules passen coses i que tot això s'ha d'anar transformant.
Com a famílies avui hem volgut venir aquí, bueno, a donar tot el nostre suport perquè és una lluita que ve de molt lluny. No és elles contra nosaltres.
Ells diran que no i nosaltres direm que sí i continuarem lluitant. Necessitem un canvi.
Estabilitzat l'incendi que aquesta tarda ha afectat la nau d'Onda a Santa Perpètua de Mogoda, 30 dotacions dels bombers segueixen treballant a la zona.
L'alcalde de Montornès, Joan Carles Mingueza, parla de les possibles causes a l'espera de l'informe dels especialistes.
Hi ha una hipòtesi, però lògicament hem d'esperar que els tècnics doncs, facin l'informe, que facin l'estudi i emetin aquest informe. En un principi sembla que en una part de la teulada on hi ha plaques solars doncs, ha produït aquí l'incendi. Però, repeteixo, hem d'esperar que els tècnics facin l'estudi corresponent i emetin l'informe.
Pedro Sánchez promet que mai no va tenir coneixement de les activitats de Leire Díez.
El president del govern espanyol assegura que les informacions relatives al cas li generen decepció, preocupació i indignació.
Nunca he conocido ni nunca se me ha informado sobre las andanzas de la señora Leire Díez. Y si no se ha hecho es precisamente porque nunca las hubiera tolerado. Por eso quiero ser en este caso absolutamente rotundo, que los ciudadanos y ciudadanas no tengan ninguna duda al respecto. Es el momento de la justicia. Vamos a dejar trabajar la justicia, como siempre hemos dicho desde el gobierno de España y también desde el partido que me honro en dirigir, que es el Partido Socialista Obrero Español.
Òmnium Cultural, el Barça i expresidents de la Generalitat envien una carta al Papa Lleó XIV que publiquen diversos diaris per reivindicar la llengua i identitat catalanes abans de la seva visita a Barcelona.
Els Mossos desplegaran el dispositiu policial més gran i rellevant que s'ha fet mai a Catalunya. El coordinador, Joan Salamanya, fa aquestes recomanacions a la ciutadania.
Comportarà, sí o sí, problemes de mobilitat que intentarem minimitzar al màxim i en aquest aprofito aquí per demanar que la gent també planifiqui els desplaçaments, miri els mitjans de comunicació, miri les xarxes socials, que hi ha tots els consells de seguretat relacionats amb els desplaçaments, transport, utilització del transport públic.
En cultura, el monestir de Sant Pere de Rodes incorpora una nova experiència immersiva que permet als visitants descobrir la història del conjunt monumental a través de la realitat virtual i de nous recursos interactius.
Una iniciativa forma part del projecte del govern Els Ulls de la Història per apropar el patrimoni cultural al públic amb eines innovadores.
Empordà Televisió, José Manuel Segade.
Ens ho explica la consellera de Cultura, Sònia Hernández.
Voldria recalcar molt que al darrere d'això que estem fent hi ha recerca, està sustentat en la recerca, que parlem de personatges reals, però hem buscat la vida quotidiana. I a la vegada ens servim de les noves tecnologies, però que estan justament al servei del relat i al servei de l'experiència.
I en esports, Toni Castro, el Sabadell busca la remuntada davant el Madrid Castilla a les semifinals del play-off d'ascens a segona divisió.
Els de Ferran Costa han de guanyar com a mínim de 2 gols i tindran el suport de 12.000 espectadors a la nova Creu Alta. També aquesta nit la penya se la juga a l'Olímpic de Badalona contra el Baskonia per no quedar eliminada del play-off de la CB. El Barça d'handbol saca per a les semifinals de la Copa del Rei i en hoquei, tercer partit del play-off de l'hoquei Lliga a 7 minuts pel descans, Igualada 1, Barça 1 i d'aquí una hora Calafell Liceo.
Notícies en xarxa, edició vespre.
Vivim, com sempre, plena de serveis interessant-nos per la previsió del temps. Lluís Mi Pérez, bona tarda.
Bona tarda. El temps d'aquest divendres ha canviat d'una forma molt evident respecte a ahir. S'han acabat les fortes tempestes i també la temperatura ha baixat. De fet, l'ambient ha acabat sent agradable i una mica càlid les últimes hores, però no s'ha enfilat gaire aquesta temperatura. Sí que podem dir que fins aquest vespre, a primeres hores de la nit, algun ruixadet local s'acabarà produint a cavall d'Osona, del Ripollès, de la Garrotxa i de la Selva, sobretot al voltant de la serralada transversal. Però ruixats, ramets, molt isolats i poc destacables. Aquesta propera nit i el dissabte al matí despertarem amb núvols a la costa, sobretot la d'Aurada i la de Barcelona, amb algun ruixat local. Que no ens sorprenguin, perquè hi ha força números d'algun ramet en aquesta zona costanera. Després s'aniran trencant aquests núvols i durant la tarda del dissabte sí que apareixeran més ruixats, sobretot al Prepirineu, els més importants al Ripollès. I ja quan es faci de nit, en algunes comarques com el Solsonès o el Berguedà, la nit de dissabte a diumenge, algun xàfec també al Pirineu Lleidatà. Estem pendents a la xarxa.
Gràcies, Lluís Mi. Correctem ara amb el Servei Català de Trànsit per conèixer l'estat de la xarxa viària. Eduard Sánchez, bona tarda.
Hola, bona tarda, Lali. A aquesta hora queden encara alguns punts amb lentitud, amb aturades, tot i que ara ja a aquesta hora tot plegat ja comença a millorar. En el cas de l'autopista AP7 ens queda la zona entre Santa Perpètua i Granollers amb trams de lentitud, aturades intermitents en sentit nord, en sentit Girona. També a la C60 Argentona, en sentit Mataró i puntualment a l'autopista del Maresme també, a la C32 a Mataró en sentit nord. A les dues rondes ara ja sí va millorant el trànsit en sentit Trinitat, tot i que queden punts trams amb lentitud a la ronda de dalt entre Sant Gervasi i Horta i a la ronda litoral de Zona Franca fins a la Barceloneta. I d'altra banda també ens queda trànsit intens a la C55 a Castellbell i a Vilar, on aquesta tarda hi ha hagut un accident, ara ja però tot retirat, i el trànsit ja va millorant en aquesta zona també de la C55. I és tot, bona tarda.
Notícies en xarxa, edició vespre.
Milers de docents han tornat a sortir al carrer per reclamar al govern que els escolti. Un govern que es referma en la decisió d'aplicar el preacord signat malgrat el fracàs de la consulta.
Avui el sector s'ha manifestat a Barcelona amb el suport també d'algunes famílies. Prop d'un centenar de docents ha fet una pedalada reivindicativa a la P7 a l'altura de Granollers després de passar per Llinars i Cardedeu. Després han seguit en direcció a Barcelona per la C33. Al Vallès Occidental s'ha fet una marxa per la Nacional 150 en direcció també a la capital. I al Maresme, una altra pedalada a primera hora ha complicat la mobilitat a la Nacional 2.
Tot plegat per acabar confluint en la gran manifestació unitària amb milers de persones que ha sortit de l'Arc de Triomf i ha desfilat fins al Parc de la Ciutadella sota el lema «Ha guanyat la dignitat educativa». Esther Minguell.
Hi han participat 15.000 persones segons la Guàrdia Urbana i 90.000 segons els sindicats. Professors i mestres han reclamat millores al sistema educatiu, han exigit la dimissió de la consellera Esther Niubó i han cridat proclames a favor de l'educació pública de qualitat.
Ja no és una qüestió de sou, que dins les aules passen coses i que tot això s'ha d'anar transformant.
Com a famílies avui hem volgut venir aquí, bueno, a donar tot el nostre suport perquè és una lluita que ve de molt lluny, no és elles contra nosaltres.
Ells diran que no i nosaltres diem que sí i continuarem lluitant. Necessitem un canvi.
La vaga d'avui ha estat convocada per la CGT, la Intersindical, la COS i també USTEC, que ha recollit la negativa dels docents a la consulta sobre el preacord. Yolanda Segura reclama al govern que negociï amb el comitè de vaga i explica que cal reflexionar, anar centre per centre i concretar les reivindicacions dels docents que se senten sobrepassats.
Nosaltres fem la nostra reflexió, però crec que la conselleria ha de fer la seva. I si vol resoldre aquest conflicte, no pot mirar cap a una altra banda i ha de seure, admetre els seus errors i a reconsiderar la manera en com d'enfrontar aquest conflicte.
Dimarts que veia convocada una nova jornada de vaga coincidint amb la visita del Papa, Laura Gené, secretària d'Ensenyament de la CGT.
Sembla que el govern no està entenent el missatge. Doncs si no l'entén, haurem de ser més que li cridem. Ja n'hi ha prou, estem en una emergència educativa i s'ha de solventar el govern, s'ha de seure a parlar de veritat i deixar de posar pedaços a aquesta situació de problemàtica estructural que tenim.
A la protesta s'han vist cartells reclamant recursos per la menys burocràcia i reducció de ràtios.
Mentrestant, ho dèiem en portada, Educació es referma en la decisió d'aplicar el preacord.
En declaracions a la xarxa, el secretari de Millora Educativa, Ignasi Jiménez, ha reclamat als sindicats que valorin els avenços assolits per mirar endavant, al mateix temps que ha reconegut les mancances de l'actual sistema educatiu.
Portem més d'una dècada des del moment en què es varen produir les retallades que hi ha una situació de malestar en el conjunt del sistema educatiu. Això és evidentíssim. Però si no ens arremanguem i comencem a aplicar mesures que puguin atendre aquest malestar, serà molt difícil de poder-li donar resposta. Evidentment que l'acord de país, ni tan sols l'annex, pot donar resposta a tots aquests dèficits històrics que hi ha en el món de l'educació. Però escolteu, aquesta és una proposta, és la proposta que permet com a punt de sortida poder començar a donar resposta en aquesta situació de malestar.
Jiménez també ha lamentat que USTEC no hagi assistit a la reunió convocada avui pel departament, després de demanar-la ahir, un cop sabut el resultat de la votació.
I de la seva banda, el president de l'Associació de Federacions de Famílies d'Alumnes, Jordi de Carreras, ha demanat un esforç més per capgirar el bloqueig.
Són declaracions a la xarxa.
Esperem que aquest esforç realment es materialitzi i apel·lem a que el govern sigui responsable i afronti això i no quedi com que ha fet ja els deures. Sabem que encara no estan fets i que cal afrontar això perquè tingui un sentit. I només una solució que incorpori tots els agents i que sigui realment participativa pot donar solucions amb més garanties d'èxit.
De Carreras ha afegit que la nova negociació hauria de comptar amb tots els agents del sistema educatiu, incloses les famílies.
Jornada de vaga general també a les biblioteques a les portes de la selectivitat, una aturada que serà indefinida els divendres i dissabtes, si més no pel que fa al personal amb categoria de bibliotecari que depèn de la Diputació de Barcelona.
A l'Hospitalet, el col·lectiu de tècnics auxiliars de biblioteca, que és plantilla de l'Ajuntament, s'ha afegit a la vaga avui divendres.
Mitjans de l'Hospitalet, Pasqual Labarta.
El Bibliomercat de Santa Eulàlia i les biblioteques de Bellvitge, Tecla Sala i Can Sumarro estan tancades des d'aquest matí. Els tècnics auxiliars de biblioteques de l'Hospitalet s'han adherit a la vaga de bibliotecaris a l'espera que l'Ajuntament mogui fitxa pel que fa a les seves reivindicacions. La principal és que se'ls assigni el complement salarial que correspon a la seva categoria professional. Escoltem Carles Ferrer, tècnic auxiliar de la Biblioteca Central Tecla Sala.
Les tasques que ens toca fer als auxiliars han augmentat i s'han fet més tècniques i més complexes. I el tema de la nostra valoració, jo crec que és una qüestió simplement de voluntat política i per tant el que demanem és que s'hi posin i ens diguin quin és el pla, que no sigui com el que ha estat fins ara, que és esperar i esperar.
Igualment reclamen que es contracti més personal per poder millorar la qualitat del servei que rep la ciutadania, que es corregeixi la bretxa salarial del gènere i que augmenti el pressupost destinat al manteniment dels espais i les instal·lacions.
Notícies en xarxa. Edició Vespre.
Titular també d'aquesta tarda, estabilitzat l'incendi que aquesta tarda ha afectat la nau d'Onda a Santa Perpètua de Mogoda. 30 dotacions dels bombers segueixen treballant a la zona. La nau ha col·lapsat, però no consten danys personals. Els treballadors d'Onda i de la resta d'edificis pròxims han estat evacuats. Vallès Visió, Albert Maspons, bona tarda.
Molt bona tarda, doncs segueixen els treballs que estan fent els bombers en aquesta nau d'Onda. Com bé dèieu, ja es troba l'incendi estabilitzat, això sí, les tasques encara segueixen per donar per finalitzat aquest incendi que començava quan faltaven 2 minuts per les 3 de la tarda. El vent que bufava en aquells moments no ha ajudat gens a les tasques d'extinció. L'interior de la coberta ha estat una de les parts més afectades des de bon principi. També la coberta, de fet, una de les hipòtesis és que l'incendi s'ha generat a la coberta, just on hi ha les plaques fotovoltaiques. Les tasques segueixen, no hi ha hagut danys personals i els bombers segueixen treballant per extingir, per donar per acabat aquest incendi a la planta d'Onda Santa Perpètua.
Moltíssimes gràcies, Albert Maspons, per aquesta última hora des de Santa Perpètua de Mogoda. I titular polític, Pedro Sánchez promet que mai no va tenir coneixement de les activitats de Leire Díez i diu que està decebut, preocupat i indignat per la informació que es va sabent.
El president del govern espanyol, Pedro Sánchez, ha assegurat que les informacions conegudes els darrers dies en el marc de la investigació sobre Leire Díez li generen decepció, preocupació i indignació i ha negat haver tingut cap coneixement de les seves activitats.
Nunca he conocido ni nunca se me ha informado sobre las andanzas de la señora Leire Díez. Y si no se ha hecho es precisamente porque nunca ha tolerado. Por eso quiero ser en este caso absolutamente rotundo, que los ciudadanos y ciudadanas no tengan ninguna duda al respecto. Es el momento de la justicia. Vamos a dejar trabajar la justicia, como siempre hemos dicho desde el gobierno de España y también desde el partido que me honro en dirigir, que es el Partido Socialista Obrero Español.
També ha anunciat que els serveis jurídics del PSOE estan analitzant tota la documentació de la causa per determinar quines accions judicials emprendran.
I a Catalunya, el president Salvador Illa demana en clau interna al govern que posi la directa, sense manies ni mitges tintes, per aplicar els projectes previstos durant els 2 anys que queden de legislatura. Com a objectius polítics, Illa s'ha fixat a aconseguir la condonació del FLA, el nou model de finançament autonòmic i l'efectivitat real de la llei d'amnistia. Mont Carvajal.
Amb els pressupostos encarrilats, el president Illa s'ha adreçat als directius de la Generalitat. Els ha dit que en els 2 anys que queden de legislatura han de posar la directa sense manies per executar les mesures que s'inclouen als comptes.
Sense manies i sense mitges tintes. Posar la directa i executar, reformar tot el que hem de reformar i posar en pràctica tot el que heu anat treballant durant aquests darrers anys.
Illa ha dit que s'esforçarà a aconseguir al Congrés de Diputats la condonació del deute del FLA i el finançament autonòmic, que portaria 4.700 milions d'euros més a Catalunya. El president ha criticat les autonomies del Partit Popular que rebutgen el nou model.
Ningú hi perd. El que està sobrefinançat no hi guanya. Però en lloc de queixar-se hauria de donar les gràcies d'haver estat 14 anys sobrefinançat. I hauríem de preguntar-li com aprofita d'aquest sobrefinançament, no?
També ha dit que li agradaria que la llei d'amnistia s'apliqués totalment. El president ha fet balanç dels seus 2 anys de mandat i ha assegurat que està complint amb els acords d'investidura i amb el pla de govern.
Notícies en xarxa. Edició Vespre.
Òmnium Cultural, el Barça i expresidents de la Generalitat envien o han enviat una carta al Papa Lleó XIV que publiquen diversos diaris per reivindicar la llengua i identitat catalanes abans de la seva visita a Barcelona.
Continua el malestar per com el pontífex farà servir la llengua catalana en la benedicció de la Torre de Jesús de la Sagrada Família. Diversos expresidents de la Generalitat, del Parlament i algunes entitats catalanes, com el Barça, Òmnium o l'ANC, han signat una carta adreçada al Papa en què li expliquen què és Catalunya. Aquest grup d'autoritats donen la benvinguda al pontífex abans que visiti Catalunya a principis de la setmana que ve i reivindiquen la identitat i llengua catalanes.
I a tot això, els Mossos demanen a la ciutadania que programin amb temps els desplaçaments i s'informin sobre les restriccions de mobilitat per l'arribada de Lleó 14 la setmana vinent. Un dispositiu policial que desplegarà més de 6.000 agents i que esdevé un dels més grans i rellevants que s'han organitzat mai a Catalunya. Carina Bellbé.
Es tracta del dispositiu Albus, que significa blanc en llatí en relació amb el color que representa el Sant Pare. Aquest dispositiu mobilitzarà 500.000 d'agents de la Guàrdia Urbana i fins a 5.600 de gairebé totes les seccions dels Mossos d'Esquadra, des de la unitat d'antiexplosius fins a l'aèria, passant per la unitat del subsol o la canina. Un dispositiu que esdevé dels més grans i rellevants que s'han desplegat mai a Catalunya per l'impacte i la projecció internacional que representa la visita del pontífex, sense oblidar que planeja el nivell 4/5 d'amenaça terrorista. El coordinador Joan Salamanya fa aquestes recomanacions a la ciutadania.
Comportarà sí o sí problemes de mobilitat que intentarem minimitzar al màxim i en aquest aprofito aquí per demanar que la gent també planifiqui els desplaçaments, miri els mitjans de comunicació, miri les xarxes socials, que hi ha tots els consells de seguretat relacionats amb els desplaçaments, transport, utilització del transport públic.
Els objectius d'aquest dispositiu passen per la protecció de les autoritats, la seguretat dels assistents a la visita del Sant Pare i la gestió de la mobilitat.
Més coses. L'Ajuntament de Barcelona ha detectat 31 pisos turístics il·legals en un edifici del districte d'Horta-Guinardó. Per aquest motiu, el consistori ha obert ja els corresponents procediments sancionadors que preveuen multes que poden oscil·lar entre els 60 i els 600.000 euros. Fruit d'inspeccions com aquesta, la capital catalana ha recuperat en 10 anys més de 6.000 pisos que eren turístics per ús residencial. Jordi Casino.
Del total dels pisos de l'immoble, 13 sí que tenien llicència d'activitat, però havien fet obres per segregar-los per la meitat i, per tant, oferir 2 habitatges amb una sola autorització. 4, que també s'havien dividit en 2, no estaven registrats. I els 2 restants, un sí que era legal i l'altre s'havia detectat sobreocupació. Laia Bonet és la primera tinenta d'alcaldia.
Són pisos d'una superfície de 60 metres quadrats i que havien estat, en molts dels casos, dividits per la meitat i operaven com a dobles pisos turístics de 30 metres quadrats. Vull posar de relleu, per tant, que a l'hora d'exercir aquesta tasca inspectora de forma intensa i constant, a vegades hem de pensar que no ens trobem només amb il·legalitats allà on no hi ha llicència, sinó també allà on n'hi ha.
Una Bonet que ha recordat que d'aquí a 2 anys l'Ajuntament no renovarà cap de les 10.000 llicències turístiques que encara hi ha en vigor i Barcelona recuperarà aquests habitatges per a ús residencial.
I en territori, les altes temperatures de les últimes setmanes han avançat de forma generalitzada la campanya de la sega i la recol·lecció del cereal a Ponent. Això preocupa els agents rurals, que temen que la campanya d'incendis agrícoles pugui ser molt complicada si no plou aviat en aquesta zona. Uau, Lleida Ràdio, Guillem Figuerola.
Així ho han traslladat durant la presentació del desplegament de recursos per a la campanya forestal 2026 a la regió d'emergències de Lleida, on el cos ja ha demanat als pagesos que no baixin la guàrdia i que comencin a segar els camps més pròxims als pobles per tal de protegir granges i masies, i així no calgui destinar mitjans d'extinció a salvaguardar infraestructures que podrien estar protegides. Llorenç Ricou és el cap dels agents rurals a Lleida.
Perquè que hagin de destinar tots els mitjans d'extinció a salvaguardar una granja quan podria estar totalment autoprotegida, això es demana que la prevenció d'incendis passa per tothom, però principalment per la mateixa gent, i sobretot la gent que viu al territori, que aquesta és la clau. S'han d'autoprotegir, i el que no poden fer és esperar que vinguin allí 7 camions de bombers a salvar-los la casa, si ells no han fet res abans.
Pel que fa a la campanya forestal d'aquest estiu, els bombers preveuen una activitat d'incendis molt condicionada per la sega i els episodis de calor intensa.
En cultura, el monestir de Sant Pere de Rodes incorpora una nova experiència immersiva que permet als visitants descobrir la història del conjunt monumental a través de la realitat virtual i de nous recursos interactius. La iniciativa forma part del projecte del govern Els Ulls de la Història per apropar el patrimoni cultural al públic amb eines innovadores. A Empordà Televisió, José Manuel Segade.
Ens ho explica la consellera de Cultura, Sonia Hernández.
Voldria recalcar molt que al darrere d'això que estem fent hi ha recerca, està sustentat en la recerca, que parlem de personatges reals, però hem buscat la vida quotidiana. I a la vegada ens servim de les noves tecnologies, però que estan justament al servei del relat i al servei de l'experiència, i que, doncs, en aquest cas, com en altres àmbits doncs, de la vida i de la ciència, les noves tecnologies ben aplicades ens aporten molt.
Sant Pere de Rodes és un dels 5 grans monuments catalans seleccionats per formar part d'aquesta iniciativa de transformació digital del patrimoni, que combina tecnologia, divulgació i educació per oferir una nova manera de conèixer la història del país.
I el Castell de Montjuïc estrena espais expositius amb la mostra Viure, Conviure i Sobreviure, Brigades Internacionals i Multilingüisme. Amb l'ajuda de documents d'època, l'exposició parla de l'aprenentatge de llengües i la lluita contra l'analfabetisme entre els voluntaris estrangers que van participar en la Guerra Civil Espanyola. David Navarro.
Les sales de l'antic Museu Militar, acabades de reformar, acullen l'exposició. Un mural i una recreació d'una zona de descans de militars republicans a la Guerra Civil reben el visitant. Més endavant, panells i documents de l'època serveixen per explicar, segons la comissària Lourdes Prades, la importància del multilingüisme a les línies republicanes.
Com una comunitat tan heterogènia com la de les Brigades Internacionals va poder viure, conviure i sobreviure durant el conflicte bèl·lic, i tenint en compte que eren més de 40.000 persones parlant multitud de llengües.
Perquè entendre's, deixa clar el comissari Ramon Naya, era una qüestió de supervivència.
També a la premsa es publiquen llistes de vocabulari, que això és molt important perquè quan parlem nosaltres de sobreviure és que una sola paraula pot permetre sobreviure al camp de batalla, perquè tens la informació suficient endavant, endarrere, a terra, avancem, retirada, o fins i tot van trobar llistes de vocabulari, o sigui, en camps semàntics de parts del cos. I això, clar, ho associem després als hospitals.
L'exposició també parla de la tasca d'alfabetització de soldats i població i de com les mateixes brigades van recollir informació sobre la situació dels infants darrere les línies republicanes.
Notícies en xarxa. Esports.
Moment de repassar l'actualitat esportiva. Toni Castro, bona tarda.
Bona tarda, Lali. El Sabadell busca d'aquí poc més d'una hora, a partir de les 9, la remuntada contra el Real Madrid-Castilla a les semifinals del play-off d'ascens a la segona divisió. Els de Ferran Costa han de guanyar com a mínim de 2 gols de diferència per aconseguir-ho. Tindran el suport de 12.000 espectadors a la nova Creu Alta, que registrarà un ple absolut a les graderies. Escoltem l'entrenador arlequinat Ferran Costa.
Ara mateix no tenim res a perdre, tenim moltíssim a guanyar. Ells ara mateix tenen molt a perdre i no tenen res a guanyar. I el que hem de fer és, dins del partit, estic convençut que fent les coses com les farà l'equip i com les sap fer i com ha demostrat una i mil vegades que la sap fer, jugant a casa amb la nostra gent, amb l'estadi empantant, hi haurà un moment on tindrem l'eliminatòria molt a prop, i el que hem de fer entre tots és lluitar-ho i tindre bona mentalitat dins del partit per tenir confiança.
I també a les 9 la penya rep el Baskonia a l'Olímpic de Badalona. Partit de la sèrie de quarts de final del play-off de l'ACB amb l'obligació de guanyar per evitar l'eliminació i forçar un tercer definitiu partit a Vitòria. De la seva banda, el Barça jugarà demà a les semifinals del play-off de l'ACB a la pista del Múrcia. Recordem que ahir va perdre el Palau Blaugrana contra l'equip Múrcia per 87-90 en un final polèmic. Escoltem l'alent nord-americà del Barça, Will Clyburn.
És un nou partit. Hem d'afrontar-lo com qualsevol altre partit de play-off contra un rival complicat. Per guanyar com a visitant, hem de ser més dur i jugar com un equip. És el que hem de fer.
I en handbol, el Barça s'ha classificat per a les semifinals de la Copa del Rei. De fet, el conjunt blaugrana ha guanyat el Valladolid per 38-24 de 14 i jugarà demà a les 5 de la tarda a les semifinals contra el vencedor del Nava Conca. El Barça és el principal favorit per guanyar la que seria la 13a Copa del Rei consecutiva. Escoltem el jugador del Barça, Peter Sikusa, millor jugador del partit amb 6 gols.
Hemos salido muy bien. Creo que al final hemos salido dormidos, pero como siempre somos un gran equipo. Creo que al final, si todos estamos al 100%, cada jugador está al 100%, podemos ganar a cualquiera y hemos salido un poco adormidos, pero bueno, poco a poco, es el primer partido. Mañana semifinales, así que vamos a salir a tope.
En hoquei, a l'hoquei Lliga Masculina, avui es disputen els tercers partits de les semifinals del play-off pel títol, el millor de 5. Des de les 7 tenim en joc l'Igualada Barça amb l'eliminatòria empatada ara mateix a les Comas, partit al descans, Igualada 1, Barça 1. Gol de Matías Pascual per l'Igualada i de Ferran Font pel Barça. I a dos quarts, el Calafell rep el Liceo al Joan Ortoll, obligat a guanyar el Calafell per no tancar la temporada. Escoltem l'entrenador de l'equip del Baix Penedès, Guillem Cabestany.
Nosaltres tenim moltes ganes de complir dos objectius. En primer lloc, que sigui un gran partit, com han sigut molts aquí a l'Ortoll, o les finals que hem jugat, o els partits de play-off que hem jugat a fora, i per tant esperem que l'afició i que l'equip donin el seu màxim per viure un altre partit històric.
I en un apunt de tenis per acabar, el català Marcel Granollers i l'argentí Horacio Ceballos disputaran demà a les 11 la final de dobles de Roland Garros contra Elio Vara i Paten. Serà la segona final consecutiva a París per a Granollers i Ceballos, que poden guanyar, atenció, l'Ali, el seu tercer gran slam.
Moltíssimes gràcies, Toni. Fins aquí el Notícies en Xarxa, que fan possible Ona Vilà, el control tècnic, Jordi Fortià a la redacció, Toni Castro als esports, Montse Huguet a coordinació i qui us parla, l'Ali Giné. Gràcies per escoltar-nos i tornem dilluns a la mateixa hora, això sí. Que passin molt bon cap de setmana. Adéu-siau.
Notícies en Xarxa, edició vespre.
La xarxa de comunicació local.
Veig la primera llum de matinada. Crec que avui ja no t'escriuré. El poble fa pujades i baixades. He perdut el fil de fa temps. Que mal enrere. Vull sentir que res m'importa gaire. Que ets el domingo forever. Vull
La xarxa de comunicació local.